tampoc ho tinc molt clar, jo, però bueno.
Jo tampoc, però bueno, suposo que és la gràcia d'aquest episodi.
No, sí, tu sí que ho tens clar, que el vas proposar tu, ho tens preparadíssim tu, sí, oi?
Pots creure que m'he despertat avui i dic, hòstia! Sí, m'he despertat abans, vale, per preparar-lo, eh? M'he despertat abans, m'havia posat l'alarma per 10 minuts abans de gravar i 3 quarts d'hora fa ha estat... ens hem despertat i dic, vaig a fer una miqueta més de mandra. Després he pensat, espera, què tinc a primera hora? Foc a terra. Quin episodi és avui? Dic, merda, és el dels Premis de l'any, dic, no l'he preparat, anem a pensar-ho. En tenia un parell, això sí, en tenia un parell que ja els vaig apuntar al moment que vaig fer l'episodi, però he hagut de pensar durant una bona estona ara mentre feia el cafè.
A mi el que em passa és la paradoxa de la preparació, i és que com més clar tens de què vas a parlar, més relaxat vas i menys t'ho prepares. I en aquest cas, jo estava cagat perquè tu em vas passar això. Em vaig mirar la llista i vaig dir, tio, de les 5 categories, igual, així com top of mind, me'n ve una. La resta no sé ni què dir. I llavors, com que t'ho prepares més? O sigui, no és que t'ho preparis més, és que tens més tensió, i llavors estàs com sempre pensant, hosti, això com ho podria fer, hosti, això què podria dir?
A mi no m'ha passat això, evidentment, però sí que m'agradaria poder-lo preparar més de cara a l'any que ve i establir, no?, com una sèrie de categories que cada any fem el mateix episodi, val? I que sigui el de no el resum de l'any, que el resum de l'any ja l'hem fet, sinó el de premis de l'any, no? Millor moments. Havíem fet un que era dels Oscars, no sé si te'n recordes, fa un parell d'anys. En records dels Oscars?
Sí, el que passa és que aquest no l'he entès, perquè no sabia... És que veus, és que igual tu i jo hem de parlar més, jo crec.
Sí,
perquè és que no entenia el concepte de l'episodi. O sigui, és que no sabia si eren coses meves, que em havien passat a mi, o eren coses de foc a terra, o eren coses del món.
Del que tu vulguis, tio. Del que tu vulguis.
Doncs això m'hagués ajudat, veus? Això m'hagués ajudat molt.
No passa res, però segur que ho pots improvisar.
Vinga, ja ho intentem.
No. La idea seria aquesta, que cada any fem aquest episodi on definim una sèrie de categories i anem compartint, vale? Principalment és més coses que ens han passat a nosaltres, hauria de ser des del nostre punt de vista, però també dona peu a que quan portes, pot ser que algun any decidim convidar algú i que el fàcim nosaltres, també perquè al final un matrimoni de 4 anys, Marc, com el nostre, que ja, bueno, saps, ja has descobert totes les misèries i estem més en una fase d'aquelles que tocaments n'hi ha més aviat pocs, doncs segurament obrir la relació ajuda a oxigenar també el tema. Per això he començat el curs de convidats i convidades aquest any. També podria ser bona idea que els portéssim en aquest tipus d'episodi, val? Dit això, les categories que havíem definit, o que havia definit, bàsicament va ser copiar-m'ho del My First Million, val? Que ja saps que per mi és un podcast de referència, i vaig dir, home, adaptant-ho lleugerament, ens pot quedar algo que pot quedar ben parit, val? Que sigui millor inversió que hagis fet tu, a títol personal, pitjor inversió, epic fail de l'any, o sigui, la cagada més gran que hagis fet, el millor moment del teu any, convidat preferit, o sigui, allà ho plantejant més com a persona que ha trencat els teus marcs de referència, no? Una persona que que l'has conegut o que l'has conegut una miqueta més i t'ha trencat tots els esquemes, val? I generalment sol ser una persona que hagis portat com a convidat o convidada, però bueno. I després el meme de l'any, val? Que aquest serà, suposo que el més divertit per mi, el menys divertit per tu, perquè tu estàs zero ficat en aquestes coses, però t'obriré tot un nou món, t'ho prometo, val? Comencem
sí,
per la...
Sisplau, millor... és que l'última sí, categoria em té molt preocupat. No, és que l'última categoria em té molt preocupat, perquè aquesta sí que li està donant voltes. Vaig pensar, meme de l'any. Jo pensava, ara,
mira,
espera, abans de meme de l'any, jo havia d'entendre, o sigui, o allò de dir, abans de dir-te el millor, n'he de pensar un. I no me'n ve cap, o sigui, jo no sé què és un meme, o sigui, no n'ha passat mai cap per la meva vida. Jo quan penso un meme veig, saps la granota aquella, el Pepe? Veig
sí,
allò,
exacte.
Doncs és
no, vas, no estàs molt lluny, l'únic que estàs a 2018, em sembla, però bueno. Et diré que l'última mitja hora de la meva vida l'he passat mirant uns memes que després et comentaré perquè no ha estat el meme d'any perquè no els he descobert fins ara. Me'ls havien mencionat, però no els he descobert fins ara. Val? Començant, millor inversió de l'any, Marc. Quina creus que ha estat la teva millor inversió d'aquest any?
Clar, doncs, aquesta, és que jo amb aquest episodi tinc molts problemes, ja t'ho dic ja.
Perquè no inverteixes, clar, ja.
Però... És que la teva vida és molt més interessant que la meva, perquè, vull dir, a nivell d'inversió i de com et mous dintre l'ecosistema. Perquè si tu em preguntes millor inversió de l'any, jo et puc dir, la meva inversió de millor inversió de l'any és... Passa igual que amb els memes. No és que hi hagi una millor i una pitjor, és que només n'hi ha una. Jo tot el que tinc ho poso indexa i no està patrocinat, però... no, o sigui, ni la millor ni la pitjor és indexa. Llavors, és la meva inversió de l'any.
No és veritat, perquè, tio, tu també tens alguns altres projectes que orbiten al voltant teu, saps? Vull dir, tens les mogudes al Cheesecake, saps? Evidentment, doncs, tens RCS, no serà projecte personal perquè és la teva feina, no? Però vull dir que pots haver fet una inversió de... També podria ser una inversió de temps, eh? De dir, hòstia, no, mira, he invertit molt temps en això, o comprar alguna cosa que dius, tio, com la gent que compra Rolex o bolsos d'Hermes, saps? Perquè no es devaluen, saps? Però aquest tipus de coses
també em tens mal categoritzat, val? Però està bé.
No compres Rolex, no?
No gaires. Doncs, bueno, pel que m'han dit, són difícils d'aconseguir, eh?
Sí.
Vull dir que tu no vas a la botiga i en compres un així, o sigui, et posen una llisteta i llavors quan et toca te'l donen. Però ara m'has obert una mica el foc 1, llavors, clar, a veure, millor inversió de l'any, val, o sigui, no té que ser únicament financera. Per tant, sí, em venen coses al cap. Primera cosa important, millor cosa de l'any. Haver tancat el foc 1. Important. Crec que jo era una persona que moria per... saps això del 300.000 talls, pues em passava una mica això. I moltes coses em desgastaven molt. Tancar el foc és un bon exercici. A mi és una persona que, em costa, tancar el foc, perquè sóc d'aquells que els hi agrada estar a totes les coses, però a risc de diluir-te i ser com aquell mar d'un centímetre dalt, saps? I penso que he sigut una persona que ha tancat molt el foc aquest any. I això ha sigut molt positiu. I dius, el tanques per centrar-te en què? Doncs, bàsicament, jo crec per centrar-me més en RCS, és a dir, en el meu projecte principal, i és el que pot considerar-se com la meva feina, d'acord? I sí, malgrat abans el que t'has comentat, vull dir que sí, un negoci de cheesecakes, són coses que han passat, no en el rerefons, però sí a tenir un rol molt, molt més passiu a la meva vida que no pas altres anys. Per tant, et diria que aquest ha sigut millor inversió, tancar el foc, segona millor inversió. Bueno, Indexa ja l'hem comentat perquè és única i em sembla una bona inversió també. I després tu em dius, oh, una compra tal, tu, un robot aspirador.
No és patrocinador, però quina marca pots dir marca i tot? És aquells que també freguen?
No, és que clar, és que veus, aquí sí que veus, és un lloc on jo crec que podríem tenir una conversa molt asimètrica, perquè, clar, si la teva pregunta és com, n'hi ha d'aquells que freguen, és com si et dic, hòstia, Àlex, m'he canviat el mòbil, i tu em dius, és d'aquells que truquen?
Doncs... Ja tots freguen, no és veritat, no és veritat.
No, però és que ara ja...
Els que freguen estan contraindicats per quan tens animals, o almenys era així fa un parell d'anys, ho vaig mirar, saps?
No.
Fan més bola, però bueno.
És que és... el que fa més enllà de fregar. És a dir, tio, aquest robot no només frega, sinó que
tu arriba
a la base... No, tu, arriba a la base, es buida, li neteja les mopes, li seca les mopes, llavors automàticament es gestiona, té un modus sentinela que et passeja per casa i t'envia el vídeo per si hi ha una mica de desordre o el que sigui.
Collons,
no, i està molt bé, perquè vaig fer una mica de recerca sobre aquest tema. Si algú li interessa el tema robots aspiradors, podem fer un episodi. I és que... com bé saps, Rumba va acabar recentment i ara...
L'havia comprat Amazon, no? O vaig molt equivocat?
L'havia comprat Amazon, sí senyor,
sí.
I crec que ara podria patinar, però diria que la Unió Europea es va carregar el deal. Va passar una mica com Adobe i Figma, però en aquest cas crec que no va sobreviure. Diria, però no estic molt segur d'això, és a dir, fes-me una mica de fact-checking aquí. La cosa és que el tema dels robots aspiradors és un camp interessant perquè no és un molt bon negoci, però estan sortint empresetes que estan començant a fer coses guapes. Per exemple, hi ha la mítica de... saps? Mític tio que treballava a Google o a Apple i que ho deixa per crear el somni de la seva vida, que era, doncs, no sé, doncs, el que sigui, no? Doncs hi ha un que va crear un robot aspirador que es diu Matic, si el vols buscar, és com el... com et diries, el portaavions dels robots aspiradors. Aquest, òbviament, no tinc, vull dir, té un cost desorbitat. Però després hi ha tres marques que són interessants, que són Roborock, Dreame, que és l'Alemanya aquesta Upstart, i com es diu l'altre? Ecovax, que són les tres, els tres contenders importants a nivell de robots aspiradors, i re, vaig estar fent la meva recerca i al final em vaig quedar com amb la que possiblement diuen que tecnològicament no està tan avançada perquè no és com un incumbent de sempre, però és com la nova que ha aparegut i que s'ha posicionat com amb un stack nou tecnològic i tal, i funciona molt bé, que és aquesta, la, no sé si ho pronuncio bé o no, és una marca alemana, es diu Dirime. I la recomano de forma molt efusiva. O sigui, m'he convertit en un supporter de la companyia, té una molt bona aplicació, una molt bona experiència, i un robot aspirador et canvia la vida. Però no ha de ser el robot aquest que dius tu, el del mític Cecotec o el Xiaomi que et recomanen a Amazon. No, o sigui, recomano que s'inverteixi una mica més. És a dir, val la pena. O sigui, crec que els diminishing returns no estan al rango dels 400 euros, crec que estan un pèl més amunt. Jo crec que estan un pèl més amunt.
Mira, l'any que ve quan fem el resum d'això, pregunta'm si a mi m'ha canviat la vida també, perquè nosaltres hem de comprar un, perquè la nostra Rumba ha patat enguany. Per tant, el 2026 em veurà arribar un nou robotet a casa. Per mi, millor inversió està molt clara. O sigui, a nivell monetari, ha estat també indexa, però no tant a títol personal, perquè a títol personal ho faig, i faig modestament, ha estat a nivell d'empresa, val? Ha estat aquest any, després de fer el tonto durant 10 anys de tenir calés al banc de l'empresa, que a més MassBase és una empresa que genera molta caixa, però no els havíem invertit mai, val? Més enllà, evidentment, tots nosaltres fem els nostres dividends i algun any havíem fet, havíem compartit també amb empleats i tot. Aquest any ha estat l'any de dir, anem a començar a invertir la pasta de l'empresa, val? Perquè clarament, doncs, no sé si perquè hem tingut una miqueta més d'ample de banda o perquè ja ens n'hem adonat que havíem deixat molts diners sobre la taula, no? I l'hem posat a indexa i la veritat que era molt bé. O sigui, i sí, no som patrocinadors, però crec que podria encaixar molt bé. Si fóssim patrocinadors, els podria comentar. Però clar, no sé si un podcast en català passa per dintre del seu roadmap, però bueno, jo crec que clarament hi ha bastant target aquí. Per què dic que ha anat molt bé? Perquè, hòstia, a nivell... Es parla molt de les finances personals, no? Però les finances d'empresa, menys que tinguis un perfil dedicat a finances o un dels socis fundadors en sàpiga molt d'això, pot ser que estiguis sent extremadament ineficient amb els calés que tens al banc, val? I nosaltres ens estem adonant d'això, que realment podríem fer moltes més coses, segurament també més experiments i alguns d'ells fallarien, però hi ha algunes coses que són de calaix, com posar-les això, no? Posar-les a l'índex, que és un valor relativament segur, i ja tenir uns guanys moderats, però millors que els del banc, no? I gairebé assegurats. Hòstia, per què no ho vam fer fa 10 anys? No? Bueno, perquè érem uns perdillos i no ho sabíem millor. Però bueno, per mi això ha estat la millor inversió en aquest sentit.
No, però aquí tens un bon punt, i és que moltes vegades la falla de coneixement... Mira, et poso un exemple que ho il·lustro molt. És a dir, si tu no ets un expert de la moda i et conviden a una boda. O sigui, tu i jo no som gent que va amb traje pel carrer. Vale? Llavors, clar, cada vegada que ens en posem un, és com que és un big thing, no? Dius, oh, avui m'he de posar un traje. Clar, si no ets un expert de la moda, fill meu, no vulguis innovar on no tens coneixement de domini. Llavors, posa't un traje negre amb una camisa blanca i una corbata normaleta, vale? I segur que ningú et mirarà i dirà, oh, que guapo vas, però no donaràs la nota. I la clau és no donar la nota. Llavors, amb això és exactament el mateix. És a dir, si tu no tens un perfil de finances a l'empresa que dius, escolta, m'està gestionant les meves, bueno, doncs el que tu dius, la meva caixa i tinc aquests diners ben invertits, home, doncs, ves el traje negre i la camisa blanca de les finances. I quin és? Indexa. No t'equivocaràs mai. Tio, potser deixaràs algun euro sobre la taula, possiblement sí. Està bé, però no t'equivocaràs. I l'important és que no han de dir que guapo vas. No has de donar la nota. Per tant, indexa és valor segur. Jo, de veritat, no són sponsors, però, o sigui, m'agrada la filosofia aquesta, com et diria, aquesta senzillesa que aporta el producte. I, mira, si algun producte moltes vegades penso que són la viva imatge de... Saps aquesta idea de tothom? No, és que els bons productes es fan a base de dir no. Correcte. Això ho diu tothom. Ho diu tothom, però no ho fa ningú. Vale? Perquè quan li ve el client que li diu escolta, em pots ficar això dintre... Ho fan al moment. Vale? O sigui, ni ningú diu que no a res. Vale? però jo crec que aquests d'Indexa, de veritat, són com la viva imatge del personatge de producte que diu no. Diu, no farem això. Podríem invertir també en Born, no sé què. No ho farem. No. O sigui, tenen una mecanística claríssima, un procés, un sistema, i diuen, escolta, no, i gràcies a dir no, funcionen molt bé. Per cert, si vols com un life hack d'Indexa, jo no tinc compte d'Indexa, llavors em dius, i com inverteixen en Indexa? Molt bona pregunta. I és, Indexa té dos fons d'inversió, o sigui, amb el seu ISIN, un que es diu Indexa Renta Variable 75 i un que es diu Indexa Renta Variable, que corresponen a les seves carteres 8 i 10. I si no tens compte d'Indexa perquè tu tens els teus diners a un banc o on sigui i els vols invertir en fons d'inversió, pots invertir en els fons d'Indexa, que són seus, i és exactament el mateix que tenir-los a les carteres de 8 o 10 d'Indexa, simplement pels...
Molt bona. Molt bona, molt bona. M'agrada. Molt bé, Marc. L'altra, jo tinc una altra inversió que no és monetària, val? I crec que ha estat una bona inversió a títol de creixement personal i d'entendre millor com va el món, val? N'explico. Durant aquest any, a veure, no és notícia que des de fa ja força anys, de tant en quant, se'ns acosta alguna empresa que vol comprar Marsbased, val? Nosaltres no estem en el negoci de vendre, val? I aquest any, o sigui, a més, jo sempre tiro un email que és com per fer fora la gent, no? Com de fer filtro, que és el de, bueno, nosaltres no estem a la venda, però si volguessis parlar, doncs ens has de contestar aquestes preguntes, tal, poso un número bastant desorbitat, com per una miqueta com per anclar la negociació, i per fer, bàsicament per espantar la gent, no? I generalment, doncs, d'aquest email me l'han contestat dues vegades, val? Una va ser el 2019, diria que va ser, o el 2021, i l'altra ha estat aquest any, vale? Aleshores, nosaltres, doncs, com a empresa que va bé, no ens interessa vendre més, les agències venen molt malament, però aquest any, que tenia una miqueta més d'ample de banda i ens va agafar un moment doncs, que em devia anar bé, li vaig dir als meus socis, escolta, deixeu-me invertir una miqueta de temps en això, deixeu-me fer el procés fins al punt en què ens facin una oferta per entendre aquest procés per dins, val? Perquè jo m'estic ficant bastant en temes de manell, però fins... A la data només ens havien volgut comprar seriosament el nostre client més gran en un parell d'ocasions. I l'acord que vam arribar als meus socis era que, ok, que jo tirava milles amb això, però que no dedicaria més de migdia a la setmana o alguna cosa així, i que, evidentment, doncs, que seria clarament per dir que no, no? Però m'ha permès veure com va aquest procés per dins amb un player que no sigui un client teu, per tant, una persona que ve de fora, que et demana coses diferents, i ha estat, jo crec que ha estat un procés que a títol personal, inclús a nivell d'empresa, ens ha anat molt bé, val? O sigui, més que res per entendre què és el que es valora en el mercat, com funcionen, havíem parlat alguna vegada dels build-ups i els roll-ups i tot això, doncs això es tracta d'una empresa, italiana, hongaresa, que estava fent un build-up i li interessava comprar empreses d'aquest tipus, no? I al final l'oferta també és molt a la baixa, però bueno, jo sempre vaig anar amb les cartes per endavant de dir, escolta, no, nosaltres realment no ens interessa vendre, però bueno, anem a parlar perquè no saps mai, no? També és una miqueta d'estratègia d'aconseguir una miqueta un millor preu, no? En qualsevol cas, no hauríem vengut mai, però sí que ens ha ajudat una miqueta jo he guanyat això a títol personal, a títol d'empresa que hem guanyat. Doncs home, poder veure una miqueta més els números que són realment importants i que et fan tenir una empresa més sana, no? Per un cantó, per dir, hòstia, doncs igual has d'optimitzar més per la ocupabilitat de l'equip, el revenue per employee, coses aquestes que tots sabem, però fins que no t'hi posen en un procés d'aquests no ho endreces una miqueta més. I l'altre és que a mi ara m'ha fet venir unes ganes de sortir i anar a comprar empreses perquè veient que tot és molt a la baixa, dir, doncs igual amb la caixa que tenim, que estem invertint en Indexes, poder començar a comprar microempreses, però amb això no estem alineats amb els meus socis, per tant no ho farem, però és veritat que m'ha vingut el d'allò de dir, home, doncs igual, saps? Veient que tothom paga tan malament, doncs podríem ser nosaltres els que surten i comprar alguna microempreseta i fer créixer Marsbased d'una altra manera, no? Per mi ha estat una inversió de temps i d'ample de banda mental que segurament amb molta gent hauria estat una pèrdua de focus, hauria estat una pèrdua de temps, etc. i la considero completament positiva en aquest sentit.
I no compraràs res? No aniràs de compres del 2026? Perquè quan dius una empresa molt petita, què compraries? Un everyday app, com li compraries a l'empresa Joan, per dir alguna cosa?
Podria ser perfectament. De fet, hi ha dos tipus d'empreses que podria comprar, com l'empresa nostra, que al final no arriben a les 30 persones. Eh? Però què pot comprar una agència? Doncs agències encara més petites, si una microagència d'aquestes de 2, 3, 4, 5 persones ha d'estar dos esglaons per sota teu, o bé, com dius tu, com un everyday, una empresa d'aquestes de microsaaS, no? Que són més aviat dos tipus, una persona que té un saaS petitet que factura 80.000 euros l'any, 50.000, 100.000, que ja se n'ha cansat, porta 10 anys i que vol passar a unes altres mans. I, evidentment, pues, com més bootstrap estigui millor, no? Perquè no has de tenir problemes amb la cap table. Però, aleshores, nosaltres absorbim això a canvi de... Doncs, pagar una part i després hi ha una sèrie d'earnouts i coses d'aquestes, i aquella persona pot inclús quedar-se treballant a l'empresa temps parcial en el projecte, l'altre temps en el que tu vulguis, i allò ens porta uns ingressos extra que no hauríem tingut i ens permet ficar-nos en producte, o tenir una persona molt bona a l'equip, o al contrari, et dona el producte, aquesta persona marxa, te n'encarregues tu i ja està, i no has de tenir el cost estructural que tenia, que és el d'aquesta persona full time, no? Que segurament voldria també posar un sou molt alt per estar més tranquil o tranquil·la, no? Però no és el plan per 2026, vull dir, tornar a intentar el 2027.
Quan has dit empresa italiana que està fent un roll-up, no és Vendings Punts, no?
No és Vendings Punts, no. I Vendings Punts, no, perquè Vendings Punts només compren coses de consumidor, però bueno, no ho és. Pitjor inversió, Marc. Quina està la teva pitjor inversió aquest any? També pot ser multidimensional, eh? Vull dir, no cal que sigui només de pasta. De fet, la meva no és de pasta.
És que, mira... Takeaway del 2025. Per mi ha sigut un molt bon any. Et diria que top 3 dels meus anys. El posaria com en el top...
O de vida.
No. En general, de vida. El posaria dintre del meu top 3, el posaria. Perquè, i pensa que del top 3, si diguem que tinc consciència des dels 15, perquè abans dels 15 ja no sabia res, n'he viscut 23, per tant, top 3 seria com per sentir el 15, eh? O sigui, estaria com molt a dalt. O sigui, ja seria un molt bon any. I, clar, penso en pitjor inversió i penso, hòstia, aquest any, i a més, en un any on... anem a dir, els béns de l'economia han bufat tan a favor de tot, yeah. És difícil fer una mala inversió. Eh? O sigui, havies de ser molt específic per invertir malament en alguna cosa. Igual, si penso com en mala inversió, però no mala inversió en si, però com qui s'ha quedat una mica enquistat en tot aquest nou paradigma, no sé per què, a mi sempre em ve el cap Apple, no sé per què. Veig una empresa, tio, o sigui, com nosaltres no vam viure les èpoques de, no sé com, d'estagnació de Microsoft i aquestes coses, perquè potser eren molt petits, però no sé si aquesta idea d'incumbent que no s'ajusta als nous temps té alguna cosa a veure amb el que li està passant a dia d'avui a Apple, perquè possiblement mai n'hem vist cap com estagnar-se d'aquesta manera.
Bueno, s'estava dient de Google fins aquest any, fins que va sortir Gemini 3,
Clar, boom. Per mi Google és un molt bon exemple de... o sigui, seria com un turnaround, no? Escolta, sí. Que s'han posat les piles, no? I que li han donat la volta a la truita.
Diu que Apple no estan fent això, ja no ho saps, vull dir... Fins ara és així, però
clar, és a dir, jo mai faria... Molt bon punt, i aquest és el punt aquest de... Ostres, mai facis un mal pronòstic de com una empresa d'aquestes, perquè realment et pot treure els colors la velocitat amb la que se li dona la volta a la situació, no? És a dir, el que és fascinant de Google és que una companyia d'aquesta envergadura sigui capaç de donar-li la volta a tota la seva línia de producte d'una manera tan ràpida. O sigui, és fascinant, perquè quan tu entres dins d'una organització d'aquest tipus, no sé si la paraula correcta és burocràcia, però o sigui, tot el procediment que ha d'haver-hi perquè una cosa passi de concepció, és a dir, d'idea a mercat, és maratonià, no? Llavors, veure lo molt ràpid que han donat la volta a tot plegat, a mi em sembla fascinant. Però fascinant. I en canvi, com a exemple dolent, jo et posaria Apple. Però ja et dic, o sigui, com mala inversió, és que no sé, penso en moltes coses que no he adquirit, no? Però que han passat per la meva vida com a bones, com a positives, dolenta. No, és que no tinc una, Àlex, és molt fort, no tinc una.
Et veig molt bé, eh?
No ho sé, a veure, vull dir, fins avui la vida em somriu, cosa que, evidentment, això és el que un sempre ha d'estar preparat per saber que vindran moments més dolents. Jo em recordo cada dia que, tio, això és un préstec de, tio, si alguna deessa fortuna, tio, que te l'ha deixat un rato, però que no dura per sempre. Mira si estava preocupat per fer l'episodi, que quan em vas passar això i no se m'ocorria res, vaig anar als meus pares i als meus amics i els vaig dir, escolta, vosaltres recordeu alguna cosa dolent que m'hagi passat aquest any? Em vaig estar com mirant les fotos, saps? Perquè a vegades les fotos com que t'anclen els moments i et recorden coses. I vaig estar com mirant, com dient, a veure, anem a buscar algú dolent
que m'hagi passat.
I no vaig trobar res, no vaig trobar res. No.
Bueno, en el meu cas, pitjor inversió de l'any no és monetària de manera directa, val? Però sí que és una d'aquelles invertir molt temps i molt ample de banda en una cosa que ha resultat completament estúpida, val? Que és el kit digital. Val? Per motius A, B o C, vam decidir ficar-nos en el tema aquest de convertir-nos en agent digitalitzador per veure si això doncs, podia portar més negoci a l'empresa i, bueno, al final com a agència doncs, ja et va bé, no? Que et vingui gent que té una part del projecte subvencionat. Potser no per la banda, saps que Kit Digital tenia com diverses categories. La banda baixa era més aviat gent que volia canviar-se el portàtil i fer-se nova web amb WordPress i els hi donaven 3.000 euros o alguna cosa així. Aquest clarament no era el nostre client per Marsbased. Però després hi havia uns altres que en el Kit Consulting i alguna cosa així, que ja potser t'anaves a projectes que igual eren 15, 20, 25.000 euros, no? I aleshores aquí ja potser podien fer part del projecte, no? I podia ser com, hòstia, doncs he de muntar un e-commerce, he de muntar una pàgina web nova amb disseny i tal. Bueno, no serien grans clients, però igual alguns sí que et serveix com de porta d'entrada a una empresa que després vol fer més coses, no? Què passa? Que això sona molt bé, la realitat del Kit Digital és que després ha estat un desastre, algun dia se'n farà un post-mortem del Kit Digital, o no se'n farà perquè és administració pública, aquest tipus de coses no les fan ells, però és veritat que ha resultat ser un autèntic frau en moltes coses, no? I moltes empreses també s'han enganxat als dits. No ha estat el nostre cas perquè ho he parat a temps, no? El procés de donar-se d'alta i certificar-se com a agent digitalitzador és bastant draconià, val? Per totes les coses que has de fer, un munt de paperassa, firmar coses amb certificat digital, enviar molts documents, però hi havia una part, tio, que era la de a la teva web has de ficar un munt de contingut brossa, val? Fent com una pàgina dedicada per cada un dels serveis que tu volies donar, tal, tal, tal. Bueno, he perdut molt de temps en això, per després adonar-nos que tot el que arribava com a projecte de Kit Digital era bàsicament fer documents. Val? Per què? Perquè cada cop que et venia algú que volia fer un projecte, doncs ja no només havies de fer tu la paperassa corresponent per aquell projecte, sinó que després havies de fer la justificació. No? Total, que tal qual entraven els projectes, jo els derivava cap a altres empreses que ja ho tenien això, que s'estaven dedicant exclusivament a això. Bon moviment per part meva, aquesta gent ha fet el seu negoci, jo no m'he enmerdat, però sí que he perdut tot aquest temps muntant la infraestructura per poder donar servei als projectes del Kit Digital i no n'he fet ni un, però zero, saps? Ni un, perquè ha estat... no et sortia a compte, així com quan vam fer la subvenció aquesta de Foc a Terra ajudes a podcast amb llengües minoritàries i tal, 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 i que després deies, bueno, pels 2.000 euros o així que ens donaven, no et val la pena perquè hem invertit 10.000 hores en fer la paperassa, sobretot la de justificació, la de preparació, doncs mira, més o menys, t'hi poses una estona i ho fas, però la de justificació, que si aquest tiquet no quadra, aquesta categoria no va aquí, aquests números no se van bé, aquest ha de tenir aquest IVA i aquest no... Tota aquesta tonteria, doncs, per mi ha estat la pitjor inversió de llarg d'aquest any. També t'he de dir que, també, per què no és monetària? Perquè les inversions que sol fer jo a nivell monetari, sobretot els últims anys, que només he estat com invertint en startups, no? Clar, si van bé o no, ho saps al cap de molt temps. Per tant, de les 4 o 5 que he invertit aquest any com startups, no et puc dir, ostres, aquesta clarament ja ha estat una pitjor inversió a l'any, perquè seria, tinc molt mal ull si el mateix any que inverteixo en una startup ja veig que va malament. No, de moment totes van molt bé les que he invertit aquest any, però és l'any 3, 4, 5, 7, quan ja veus si una empresa va malament.
Quin arc de retorn tenen, més o menys, quan inverteixes en una startup?
Sobre el paper hauria de ser l'any 7-8, val? Més o menys és la mitjana. Val? Si han de fallar, ho saps abans. Però, almenys, si és fora, a Espanya tendeixen a allargar-se bastant més que als Estats Units. Val? O sigui, aquí tendeixen a matar-se molt més tard les startups. Als Estats Units, igual, l'any 2 o 3 ja han fet totes les proves que havien de fer i, au, perquè van molt més ràpid, no? Van a cremar i a provar noves coses. Espanya és diferent. Espanya sí que és veritat que... Bueno, que la gent tendeix a allargar-ho molt més perquè jo crec que és més un autoempleo. La majoria de startups són autoocupació encoberta.
O sigui, el no s'allarga més, no? És a dir, aquest camí de l'agonia s'estira més ja.
Correcte.
Interessant.
Vinga, següent categoria. Epic fail de l'any. Quina ha estat la teva cagada més gran?
Insisteixo, aquí em poso que justament...
Marc, no pot ser que no hagis fet cagades.
Mira, no, i a més, jo tinc una por aquí guardada, perquè tu tens moltes ganes, a part de fer l'episodi de la música independent, de fer un
ja
que
no.
És com... Bueno, ja no, però tens moltes ganes de fer un que és el de les teves cagades històriques de l'any o com
és cagades veritat.
A vegades... És que en sèrio, és que la meva vida no és tan divertida com la teva. O sigui, és que jo no tinc cagades aquestes. No és que no la cagui, però és que tampoc tinc com super highlights d'aquests, vale? O sigui, de dir de rockstar. No, és a dir, clar, per cagar-la, primer, com has de sortir a l'escenari a tocar la guitarra, però tio, si la teva vida és més relaxada, no hi ha cagades, saps? Llavors, o sigui, no és que no hi hagin cagades, però igual són coses com molt mundanes, no? Però jo què sé, quan penso en cagades, veig més com crims d'omissió que de comissió, saps? És a dir, però clar, els crims d'omissió generalment els veus en retrospectiva. O sigui, no et dones compte d'ells al moment, sinó que els veus, bueno, doncs clar, mires enrere i dius, cony, hosti, vaig deixar de fer això. O sigui, per exemple, et vaig explicar la història que hi ha dels bitcoins fa uns anys. Això seria un exemple de cagada divertida, no? De dir, escolta, doncs, quan estava a 400 euros, tio, em semblava com que havia explotat de preu, no? I els vaig vendre tots. Això és un crim de comissió molt bèstia, perquè tu literalment has obrat sobre una cosa que després, encara que fos en retrospectiva, ha sigut les teves accions les que han portat a la cagada. Però un crim d'omissió són coses que, jo què sé, que deixes de fer, no? És a dir, jo què sé, si aquest any pues, l'or quasi ha multiplicat per dos el seu preu, si tu mai a la vida has tingut or i no has comprat or aquest any, no és una cagada no haver comprat or, sinó això és un crim d'omissió, no? Simplement no l'has comprat i ja t'ha dit, t'ha passat per davant, però no és una cagada. Llavors, per això, o sigui, jo penso com cagades com de comissió meves d'aquestes, no? De coses que d'una manera agèntica hagi fet jo i és que no me'n ve molt, és que no me'n venen moltes al cap. No et sabria dir un fail que hagi tingut.
Bueno, tira el meu, però també t'he de dir que és per omissió, val? És un que portava molt de temps fent-se, però ha cristal·litzat aquest any, val? Que és que fa 4 anys, més o menys, vam decidir que... ningú es mirava el Google Analytics a Marsbase, no? I vam dir, tampoc ens interessa tant, no és allò que estiguem fixats en quanta gent entra a la web i tal. I vam dir, doncs anem a treure els cookies. Va haver-hi un moviment contracultural una miqueta fugaç, que era el de no cookies, vale? No cookies policy. De fet, tenim una... Si vas a marsbase.com/cookies o no cookies, ja no sé què és, té el nostre manifesto de la nostra web, no fa servir cookies, vam eliminar tot, no? Merdes de tipus de tracking i tot això. I... què passa? Que perquè no ho miràvem mai, perquè sempre anava bé, doncs vam dir, pues, traiem Google Analytics. Fantàstic, així ja no tenim cookies. Què passa? Que fent una reunió de socis aquest any, no sé, mirant una miqueta temes de posicionament de marca, vam dir, a veure com apareixem a YouTube. Ai, perdona, YouTube, a Google, no? I vam fer les clàssiques cerques, on sabíem que sempre havíem estat en primera pàgina, en més o menys primera, segona, tercera, quarta posició. Sempre hem estat molt ben posicionats a tot arreu. I va ser el pal. Ah, vale, aquesta categoria no estem. Ah, bueno, doncs anem a mirar una altra. Aquesta, tampoc estem. Hòstia, i aquesta, tampoc estem. I comença a mirar, no estàvem enlloc. Total, que ens havia desaparegut el SEO, no sabem per quina sèrie de coses, tenim uns certs indicis, però, clar, una d'elles és que amb la pàgina web nova que havíem tret fa 2 anys, en algun moment de tot aquest temps havien perdut els metatags, no? La metadata, i havia hagut uns temes de contingut duplicat, i no sé si també el del kit digital ha afectat, no? I després el del Tebas de Cloudflare, saps? Vull dir que... total, que havia baixat amb SEO, però una barbaritat, vale? Això s'ha cristal·litzat aquest any, perquè aquest any està el que hem vist, que hi havia hagut la gran caiguda de SEO. També s'ha de sumar aquesta part que dic, la de Cloudflare, tenir la web a Cloudflare, t'inutilitza durant 2 o 3 dies a la setmana, no tens accés a la teva web perquè aquest senyor em va dictaminar que quan hi hagi dies de partit, totes les webs que estan a Cloudflare no s'hi pot entrar perquè Cloudflare pues, té coses pirates, val, per allà. Aleshores, què passa? Que igual si la jornada comença el divendres i acaba el dilluns, tot el cap de setmana no tens tràfic a la teva pàgina web, no? No és una cagada 100% imputable meva en aquest sentit. La part que és imputable és no s'hauria d'haver tret mai Google Analytics i hauria de seguir mirant cada X temps, un cop l'any, tio, 2 cops l'any, Google Analytics, per veure que més o menys tot està bé, que va, bueno, una miqueta cap amunt i cap a la dreta i ja està, però bueno, i això és aquest any ha estat el de, hòstia, quina cagada, saps? Hem passat mesos arreglant-ho, ja està arreglat, però déu-n'hi-do, saps? O sigui, per això crec que aquesta és una cagada a compartir. Evidentment, el nostre negoci no depèn de que la gent entri a la nostra web. És bastant irrellevant que la gent entri a la nostra web, però és, ja que tens una web, vols que hi entrin, no? Aleshores, bueno, no està de més, no s'ho miran de tant en quant.
És que aquesta cagada a mi em recorda una cosa que és... No sé si és un refrany o és com una espècie d'heurística, no? Que es diu moltes vegades de que quan tu arribes a un lloc nou i hi ha una barrera en un lloc i no saps molt bé per què és i no té cap sentit que estigui allà, és potser millor. No ho toquis que si es talles per alguna raó, saps? Sempre que penso en Google Analytics penso en aquestes coses. Em dic, tio, allò està allà, saps? O sigui, no saps molt bé què fa, però si està allà és perquè algú va posar algun dia, per tant, vés amb compte i no ho toquis. Doncs això em sembla una mica aquesta idea de vés amb compte que potser ho van posar allà per algun motiu. I quan ho toques té com conseqüències de segon ordre que a vegades igual no t'esperaves, saps?
A veure si ara em pots donar una resposta bona, perquè de moment t'estàs esquivant totes, tio, saps? Com si fos Matrix, saps? Haguessis passat les bales per aquí, millor moment de l'any. Aquí és un any tan bo, tio, hauràs tingut bons moments. Dóna-me'n 2, almenys, no? O què?
No, mira, és que en lloc de donar-te un moment, val? És que...
Val.
No he pujat al podi de la vida, saps? I m'he vist com descorxant el xampany perquè he guanyat la cursa, val? No m'he tingut aquest moment, però...
Per què ha estat tan bon any?
Veus, aquest, sí. Igual aquest l'hagués pogut posar a millor inversió, veus? Però te'l donaré a millor moment, perquè jo crec que és com la idea. Fixa't. Jo crec que molta gent que ens escolta ho fa perquè... igual tu també, i jo també, tenim com... aquest gen optimitzador, val, que vol optimitzar absolutament tot a la vida, d'acord? I sempre com estàs en busca d'aquest extra punt de productivitat, aquest hack que et donarà, no ho sé, un punt addicional a la teva productivitat diària, etcètera, etcètera, val? I a vegades aquesta cursa sembla una mica aquesta cursa de la rata que, és, bueno, que sembla que aconsegueixes alguna cosa, però és com que l'únic que estàs fent és com negociar el contracte amb el teu cervell de que això és el nou normal, val? I dius, bueno, doncs ara que tinc la productivitat aquesta, el teu cervell ja està buscant el següent, no? És a dir, no recorda de com estaves fa, 3 anys, sinó que ja has renegociat el contracte amb ell i has dit, bueno, no, i el normal és aquest, hem de buscar més, val? Pues, possiblement com una bona realització és que jo crec que tu això, aquesta lliçó la tens mega apresa, però jo no. Val? Jo no la tenia molt apresa. I és que si mires enrere, la major part de bones coses que et passen no venen de la mà de les 3 hores més que vas passar davant de l'ordinador optimitzant el teu setup productiu, sinó que venen de la mà d'alguna persona que en algun moment ha decidit confiar en tu o alguna persona que ha obert una porta que per tu estava bloquejada i has aconseguit quelcom, val? Tot plegat és
que
una
crític.
Crida...
Va.
No, sí. Això va a algun lloc. Tot plegat és una crida a que donem més importància a les relacions personals més que a pensar que estem optimitzant alguna cosa en el nostre espai laboral o a la nostra vida, perquè al final del dia serà una persona qui t'obrirà les portes d'aquella nova feina o el que sigui que Déu estàs buscant. I que moltes vegades penso que subestimem la capacitat d'aquestes connexions estocàstiques entre persones, del que es coneix com el network, val? Aquesta xarxa, que no, i que ens mirem molt amb aquesta, amb aquest prisma reduccionista de no, és que tio, l'individualisme és el que és el més important i la meva agència, el que jo faig en el món, quan moltes vegades les portes que estan obertes són com, no sé com es diu, downstream en català, com a conseqüència de moltes coses que han passat en el passat i portes que s'han obert a tu gràcies a les relacions que has anat traçant. S'entén la idea o no?
Absolutament no, tio, que t'has fumat. O sigui,
què dius, tio? Com que no?
És l'any que has començat a fumar porros o què, tio?
Però si és claríssim.
Vull dir, quin és l'exemple? O sigui, un exemple concret
d'això, tio. L'exemple és, o sigui, o el corol·lari és passa menys estona davant de l'ordinador.
Sí, això sí, però què has aconseguit? O sigui, t'han donat una cadira al board d'Endesa o què?
No, però o sigui, passa més temps amb els teus amics, amb la teva família, amb qui sigui, que al final això acabarà repercutint amb el teu benestar global, inclús en els llocs on no pensaves, en els reductes on no pensaves que això tindria un impacte.
Val, o sigui, t'has adonat que part de la felicitat d'una persona, que és multifactorial, una d'elles és les relacions socials. I fins a aquesta edat no te n'havies adonat d'això.
A veure, aquesta és... això seria, si volguessis, com posar el thumbnail de YouTube és sí. Persona se da cuenta que tener amigos
persona
es importante,
farestra,
no?
Exacte, sí.
No, vale. No és això, val? És que les repercussions, val? És a dir, com l'efecte de cascada té conseqüències en molts àmbits de la teva vida, no només en m'he anat a fer unes birres amb un amic, tal. Això.
Val. O sigui, que jo veig que d'aquí dos o tres episodis donaràs la nova notícia que igual de tan fitxat per algun lloc de directiu d'algun lloc superpotent, cabron, encara no ens ho vols dir. Bàsicament és això, saps? Però bueno.
No, és zero això. Jo mai podria treballar en una empresa gran, ja ho saps.
Bueno, a menys que et donessin... Tothom té un preu, tio. Jo és el que vaig aprendre a Deloitte, saps? Que és o compres culs o et compren el cul, saps? Vull dir, és broma, evidentment, no crec això, però era la màxima que hi havia quan estaves allà. Però bueno, en fi. Per mi ha estat molt clar. Sí, per mi aquest és més un títol personal que no pas professional, però ha estat la paternitat, vull dir. O sigui, jo ja m'esperava que seria el millor moment de la meva vida, però...
Pausa.
Què?
És que veus... No, temps. Clar. O sigui, quan et passen coses d'aquestes, és que aquesta categoria te la regalen, macho. És que aquest any és que no has tingut ni que pensar. O sigui, clar, si et passa alguna cosa així, clar, òbviament, no? Vull dir que dius això, clar, molt fàcil. Però mira, imagina't jo, una persona que no té parella i no té fills, clar, i porta 15 anys així, doncs clar, fill, o sigui, és molt difícil trobar coses, clar. És que no em passen
no,
highlights
d'aquests. No, és veritat, tio. Jo he tingut anys, evidentment, jo he passat molts anys a la meva vida, he passat més sol que la una, però he tingut millors moments de l'any que poden haver estat. Doncs he fet un viatge que t'hagi agradat molt, haver-te tret una espineta clavada que tenies d'alguna conversa difícil amb algú, haver-te retrobat amb algú, no ho sé, saps? Vull dir que realment hi ha moltes coses, pot haver estat una reforma, pot haver estat... no sé, saps? T'has canviat de casa o has marxat a un lloc molt dolent o has aconseguit superar alguna cosa molt xunga, no sé, saps? Vull dir, igual per mi fa uns anys igual va ser, el highlight de l'any va ser posar-me Invisalign, no ho sé, tio, saps? Vull dir, o fer-me tatuatges, vull dir, és que poden ser moltes coses. No, és que no en tenia, a nivell professional no ha estat el meu millor any, ha estat un any bo, no ha estat molt bo, no ha estat excel·lent. Com a inversor, tampoc. I després he tingut coses de segon grau, diguem, no de primer grau, no? Però vull dir, hem fet coses molt xules, també enfoca a terra, però al final és una part molt relativament residual de la meva dedicació setmanal, no? M'aporta molts beneficis a nivell d'autoestima, segurament, i de relacions i tal, però no... O sigui, a menys que hagués estat un any que dius, no, menys que igual tenim 50 milions de descàrregues per episodi, no serà mai el highlight del meu any, no? Igual que posar en Barcelona i s'han tingut coses molt bones, però tampoc hi ha cap que sigui com el millor moment de l'any. Potser hi ha hagut algun any de la meva vida que el meu millor moment de l'any ha estat una cosa professional. Segur que sí, en tots aquests anys, segur que sí. però no ha estat el cas. Aquest any ha estat molt més centrat en temes familiars i per mi per això ha estat el meu moment destacat, no?
Clar, és que és un molt bon punt. I, de nou, és que no ho intentava portar en termes professionals. Ja et dic, sí, és que la meva vida és molt planeta, però sí que he tingut molts moments d'aquests molt bons i això és el que han composat un any molt positiu per mi. Jo que sé, per exemple, l'altre dia t'explicava el fet de començar a explorar nous hobbies fora de la pantalla. És una cosa que sempre havia volgut fer i sempre se m'havia resistit. I aquest any, escolta, m'he proposat que cada setmana...
Va bé, el de pintar, eh?
Em va molt bé. O sigui, és... A veure si et passa. O sigui, quines activitats a tu literal et deixen la ment en blanc? És a dir, que mentre les estàs fent no penses en res. És difícil, eh?
És molt bona pregunta. És molt bona pregunta perquè, a més, jo soc una persona d'alta intensitat, d'alts decibels mentals, val? I sempre ho he buscat. De fet, molts cops sempre havia dit que l'esport no ho va fer, però no és veritat, perquè durant... O sigui, intencionalment és vaig a baixar els decibels mentals, val? Però, clar, què passa? Fent esport em poso música. O igual estic escoltant música. O segons quin esport pugui fer, si és més... Si és córrer, necessito música. No puc anar a córrer amb un podcast. Però si és força, igual em poso podcast. Però igual tampoc em vull posar segons quin podcast, perquè aleshores si em poso la sotana o el Nadie Sabe Nada, em descollono i em faig mal, val? Aixecant peses. L'únic esport que aconsegueix fer-me el tema d'encefalograma més o menys pla és el de nadar, perquè no tens cap tipus d'input. Però aleshores què passa? Quan et relaxes, és el que diuen, les millors idees venen a la dutxa. Per què? Perquè estàs suprimint tot tipus d'entrades, no? d'inputs sensorials al cervell, i aleshores quan et relaxes, quan de cop i volta comencen a emergir aquells pensaments de les bones idees. I la putada, quan estic nadant, és la gran putada, és em venen totes idees que no puc apuntar enlloc, saps? Aleshores, no tinc cap... I de fet és complicat. Mira, un aprenentatge que he fet aquest any és que amb certs tipus de neurodivergències el mindfulness és negatiu, val? Jo pensava que això era com la cosa que em faltava a la meva vida perquè, és el que et dic, jo sempre visc amb molt soroll al cap, em vaig a dormir i el cap em dóna voltes, de vegades entro en un bucle d'una cançó que la tinc durant dues setmanes, la tinc al cap donant voltes i no me la puc treure de sobre, no? I vaig dir, calla, que igual el que necessito és mindfulness. Tothom m'està dient, jo sempre he estat com, no, això no és per mi, això no és per mi, això no és per mi, perquè jo sóc molt de refusar aquest tipus d'idees més aviat hippies, igual que la meditació o el ioga o jo què sé, altres històries d'aquestes, o el coaching, no? Però són preconcepcions meves, no vol dir que estiguin malament, és que jo no vull això, el meu cervell em diu, frontalment, això no és per tu. I ja està, llavors he d'anar a buscar altres coses. I investigant una miqueta més i fent recerca i parlant amb gent que sap molt del tema, no és compatible amb el meu model mental. Per exemple, el tema del mindfulness et posa més pressió. O sigui, hi ha com certs quadres mentals que el mindfulness l'únic que et fa és posar-te més pressió. Allò que et diu, no, pensa en la platja, no? I ara no pensis en res, no sé què, no? Això t'està posant més pressió encara i l'efecte contrari et perjudica més que no pas els beneficis que puguis extreure d'això, no? Per tant, no ho sé, hi ha coses que em tranquil·litzen més. A dir, et diré, jugar a videojocs o endreçar coses, per lo general, em deixa en un estat, o sigui, acabar tasques, no? Coses que deixen quedar pendents, em fa entrar en un estat una miqueta més de calma, val? De poder dir, trec soroll. A mi el soroll em ve per l'acumulació, generalment. Aleshores, tot el que sigui com acabar coses i tenir menys tasques a la llista... em calma més, però no és total. No tinc cap activitat que em faci estar 100% en calma mental.
És que jo aquest tema l'he recercat molt, el d'activitats que no és que et calmin, és que et paren el cap. És a dir, perquè, per exemple, el que tu dius de... A mi, una activitat que m'agrada molt i és com mal autoimposat és rentar els plats. Jo tinc fregaplats, però no em poso perquè... O sigui, em relaxa molt... com netejar els plats, perquè són una activitat tan fàcil que sempre és un guany, mai et surt malament, ¿vale? O sigui, mai et pots equivocar per anar als plats.
No? És aquestes tasques trampa que et poses, que és com fàcil d'aconseguir, et donar un petit xut de dopamina. ¿Vale?
Sí, Sí. És d'aquelles que tio, el Marc Montguió les té com a recurrents al Todoist, saps? I se les va marcant com cada dia, saps? Però li torna a aparèixer, per tant mai la pots arribar a treure de la llista. Llavors,
a mi avui m'ha vingut la teixa filtre rentadora, Marc, jo la tinc recurrent.
Veus? És que sempre hi ha d'aquestes. Llavors, són fàcils de treure, però sempre acaben tornant a aparèixer. Llavors, he recercat molt aquesta idea de quines són aquestes coses que realment et deixen no és la ment en blanc, sinó és com que el teu cap es queda lliure de pensaments, perquè tu fas una tasca com aquesta de rentar els plats, i explicant el que vulguis, que et relaxa molt el que sigui, però jo estic pensant en coses, o sigui, jo tinc coses al cap. És a dir, si no estic escoltant alguna cosa i no em poso, doncs, no ho sé, contingut, podcast, el que sigui, el meu cap està pensant en coses. O sigui, no està pensant en, no ho sé, el grau de brillantor de la punta de la forquilla, saps? No m'estic fixant en aquestes, en aquests petits detalls. No, el meu cap va a altres llocs. Llavors, he vist que una bona norma per trobar aquest tipus d'activitats és el següent. És, mira, hi ha dos tipus d'esports a la vida, val? A veure, pots categoritzar-los de moltes maneres, val? Però jo crec que una molt bona separació pels esports o per les activitats físiques és aquelles que pots reduir la intensitat malgrat seguir practicant l'esport en si. És a dir, si tu jugues a tennis... Vale, mira, és un molt bon exemple.
Però, la bolera.
Exacte, però jo em refereixo més a com, per exemple, si tu i jo juguem a tennis, val? No hi ha manera de que, bueno, no sé si jugaríem perquè jo no en sé, però ens poséssim a jugar, no hi ha manera de que podem reduir la intensitat perquè, hòstia, l'outcome és guanyar, no? És com fer més punts que l'altre. Per tant, si redueixes la intensitat, a veure, perd el propòsit a l'esport en si mateix. Però, per exemple,
si el tenis i treus intensitat, es converteix en pàdel, ja t'ho dic jo.
Molt bé, perquè aquí anava. Espera.
Ah, val.
No, molt interessant que ho hagis dit. És molt bon punt, de fet. En canvi, per exemple, i què passa? Que el tennis, possiblement, com que no pots baixar la intensitat, estàs com molt concentrat amb el que estàs fent, no? I llavors et dona aquesta capacitat que està concentrat únicament en allò i no pots tenir altres pensaments. Llavors, a qui anava a posar com a contraexemple? Com a contraexemple et posaré doncs, córrer o nedar, el que tu m'has dit. Perquè si tu corres molt ràpid, ja et dic jo que no tens ganes de pensar en res més, val? Que amb el patiment que estàs sofrint en aquell moment. Malgrat, si baixes la intensitat, el teu cap se'n va on vol. Llavors, no hi ha concepte de ment en blanc, perquè comences a pensar coses i veus coses i dius, hòstia, i quina merda, i ara, no sé, vull dir, ara passa aquest cotxe i ara no sé pot tot, i no, el teu cap no està en blanc. Però, en canvi, mira, aquest estiu, per primera vegada mai havia jugat, vaig jugar a pickleball, ¿vale? No havia jugat mai. Que és com una espècie de, inclús com pàdel diluït, ¿vale? Encara més diluït que el pàdel, per tant...
Less ambitious pàdel, eh? Val.
Sí, encara menys ambiciós. I aconsegueix deixar-te aquesta sensació de ment en blanc. I tot plegat és per dir-te que jo segueixo amb la meva cerca d'aquestes activitats que et buiden el cervell i pintar és una d'elles. I tot això, tanco el fil enorme que hem obert per on t'estava explicant com que no havia tingut com un moment highlight de l'any en el qual m'hagués pujat al podi de la vida, sinó que havia tingut una sèrie de petites victòries de coses que han fet un any millor, com per exemple aquesta, com per exemple expandir l'escope de Foc a Terra i portar convidats i
molt
fer
bé
créixer un petit projecte que sembla que està funcionant bé, moure'm de la ciutat, no?, i fer viatges per cercar amics, també per assistir com a fires de podcasting, no?, que m'ho vaig passar molt bé coneixent l'equip de RSS en persona. Són com aquests petits moments que han fet el meu any, que, escolta, no m'he pujat en cap d'ells, no sé si cap d'ells eren droga dura de la vida, però, escolta, han fet un molt bon compendi d'any. Aquest és el resum.
Però això també és, això en si, també és un bon any, no? Per omissió, un any sense moments dolents o tot de moments bastant bons, realment pot arribar a ser un dels millors anys de la teva vida. O sigui, sempre pensem, no? De vegades pensem, hòstia, aquest any, l'any que, pues això, l'any que vaig tenir un crio o l'any que em vaig casar, si tota la resta de l'any és miserable, saps? Vull dir, què és millor, no? Un any que tens un pic molt alt de felicitat i la resta de l'any, més o menys, o un any que és un sòlid 7.5 a totes les categories, Escolta, amb quina et quedaries? Jo igual sóc el conservador i em quedaria amb un sòlid de 7,5 en totes les categories, eh? Però, bueno, això suposo que...
Des d'un punt de vista més científic, et diria que és el segon, perquè, o sigui, com que som més sensibles als increments de felicitat que no als estats absoluts, et diria que és millor tenir una petita bona notícia cada dia que una molt bona notícia al mes, saps?
I que les males notícies generen més cortisol, si pots evitar-te el cortisol, no?, durant l'any, en dosis prolongades, doncs segurament millor també a nivell bioquímic. Em volia estar al teu Science Corner, pensaves que no podries fer-ho en aquest episodi, ho has aconseguit, cabron. A veure, següent categoria, aviam, que és, hòstia, ens estem allargant molt, tio. Convidat preferit o persona que t'hagi trencat els marcs de referència de les coses. Qui has portat? Jo n'he portat dos, eh? No m'he pogut resistir a portar-ne un, però n'he portat dos.
Ah, però quan dius convidat preferit, o sigui, a veure, podies triar en un pool de 6 persones, no?
Clar, en el teu cas sí. Jo per això, jo he triat, vale. Jo he triat també...
Ah,
jo
clar, també, però tu m'has vist... Clar. Vale, no, mira, doncs aniré jo més ràpid.
Vinga.
Mira, clar, jo tenia un pool més petit de convidats, val? Perquè clar, si no et puc dir els convidats que he portat a casa, vale? Perquè aquests no compten, clar. No? Perquè la gent no els ha vist.
Exacte. No, però l'any que ven tindrem més, saps? I si algun dia ho fem setmanalment, si algun dia ens compartim amb la sotana dels negocis, doncs aleshores ja tindrem. L'any que ven tenim més.
Vale, doncs, el meu. I igual no és el que t'esperes, però... El meu convidat preferit de l'any, de tots els episodis que hem fet, és a dir, si jo pogués com reviure'n un en l'any vinent, és el del Roger. Per què? Per què? Perquè la meva ment té certa predilecció per un personatge que està en extinció, val? Que és... no sé molt bé com seria la paraula catalana per traduir-lo, com és aquest polimath, saps? Aquesta persona que sap una mica de tot i que té coneixement, potser no molt extens, però potser no molt profund, però molt extens en diferents àrees i que és capaç com de connectar moltes idees de les ciències socials, de la tecnologia, de la ciència, no? És a dir, agrupar molt coneixement al voltant de moltes àrees i portar-lo en comú i veure com certes connexions que a vegades per tu semblen invisibles. I jo disfruto molt de la companyia d'aquestes persones. No n'hi ha en abundància, perquè la societat penso que és molt reduccionista en el sentit que prima molt l'especialització, és a dir, la recompensa molt. I el Roger... ha estat el, com et diria, el polimath de l'any a foc a terra i és per això que em vaig disfrutar molt d'aquella conversa i se'm va passar volant.
Mira, jo també m'ha costat decidir-me, perquè he pensat, hòstia, realment, quin ha estat el més memorable, no? I així com lo fàcil hauria pogut estar, hòstia, doncs dic, el Ferran, perquè és amic meu, no? Hi ha hagut converses, doncs, molt més vives, no?, en aquest sentit. Jo vaig tenir moltíssimes bones sensacions el dia que vam portar la Mariola, per exemple, perquè va ser com, hòstia, una persona que hem conegut directament com es diu, a l'escenari, sense haver fet una trucada preparatòria, sense haver-nos vist abans de conèixer-nos prèviament, va sortir excel·lentment bé, val? Però sí que un episodi immemorable, jo també he escollit el del Roger, val? Per què? En part pel que dius tu, l'altre és perquè... si tiro enrere de tots, és com pràcticament de l'únic que me'n recordo del títol, que em di, no? Més yanqui que el pal de la bandera, i perquè si hagués d'escollir una persona de totes les que hem parlat per fer un episodi de 5 hores, tipus Lex Friedman, saps? El faria amb el Roger, precisament perquè dius tu. Perquè a més vaig dir, és probablement una persona amb la que amb algunes coses anem d'acord, en algunes altres anem bastant en desacord, però dit així, es fa molt agradable debatre amb ell, val? A coses en les que probablement tenim opinions completament contràries, no? I això també s'ha perdut molt, no? L'art aquest de la dialèctica. I hi hauria gent en la que potser no té aquesta profunditat de pensament o de poder-te filar un discurs i poder-te debatre i tal, tal, tal. O sigui, realment, jo em vaig sentir molt a gust i és una conversa que hauríem d'haver tingut amb unes butaques, no? Amb uns gots amb bourbon, acariciant un gat al costat d'una llar de foc, no? Al costat d'un foc a terra. Crec que ha estat com de les converses que sí que em va deixar desitjant més. Totes elles m'han passat de dir, hauríem d'haver allargat. Una hora se m'ha passat molt ràpid, eh? O sigui, encara no, tinc molts pocs convidats, no hem tingut cap convidat amb el que diguis, uf, sort que no ha durat més, val? Però clarament el Roger sí que seria aquells que dius, hòstia, podríem portar un cop al mes, saps? Però bueno. I també t'havia portat, com que sabent que el nostre pool era molt limitat, he portat el podcast de Mars Waste, val? Per què? Perquè com que aquest any ha estat també l'any que, si hagués hagut de dir una segona inversió que m'ha anat molt bé, és la d'haver invertit en infraestructura del podcast de Mars Waste, no? Millorar doncs, el vídeo, la qualitat, m'he fitxat en persona marketing o gravar-los en persona també, que no ho havíem fet mai, m'ha permès tenir una sèrie de converses molt més profunditat que no havia tingut mai, inclús amb gent que ja conec relativament bé. Val? I per mi, la convidada de l'any ha estat l'Ellie Bou, no? la que havia estat CTO de Billings, que va vendre Apple i tal, que ja l'havia entrevistat a Startup Grind, ho havíem fet en anglès, havia passat pel podcast també en algun moment, i aquest cop haver-ho fet en persona és una persona que s'obre tant i que explica les coses i que sobretot va dir dos o tres coses que va dir, ostres, això no sé si ho havia dit o això ja ha prescrit, val? Generalment això és, sol ser una senyal de molt bon episodi, no? De dir, ostres, haver-li dit que havia fet, long story short, l'havia fitxat el que després va ser el seu cofundador per fer una app, ella, bueno, se n'havia com mig oblidat i quan el cofundador l'anava a fiscalitzar, ella va dir, hòstia, la faig, la va fer en un cap de setmana i després li va presentar i va anar tot bé, no? I diu, ell no sap aquesta història, saps? I és el cofundador, Juan Carlos Ribeiro, amb el que van vendre a Billings, no? I diu, bueno, si algun dia veu això, dirà, que cabrona, saps? I dic, hòstia, només per aquest tipus d'anècdotes, això no sé si hauria sortit en un podcast en remot, val? Pel que diem sempre de no estàs tan present, no connectes tant a nivell emocional, segurament no estàs tampoc tan connectat a la conversa, perquè el que diem, no? Reps estímuls a tot arreu, d'ostres, aquí tinc el meu cafè per aquí, tinc a rebre una notificació de Slack, com piquen a la porta, coses d'aquestes, no? En canvi, quan estàs en una sala present, allò amb un sofà que estem tu i jo i no hi ha res més, crec que aquest nivell de relaxació també permet que, doncs, com el moment piscina, no? Que les bones idees o aquests altres pensaments, una miqueta més creatius, més laterals, emergeixen, no? I en vam tenir molts durant aquella conversa i recomano molt mirar l'episodi amb l'Eli Bou perquè se n'apreuen molt, no només de tecnologia, sinó d'emprenedoria i de management. M'ho vaig passar molt bé i també vaig dir, hòstia, tant de bo, hauria tingut 3 o 4 hores perquè també és una persona molt, molt fascinant en molts aspectes.
Vinga, la que jo ara sí que no tinc res a dir. O sigui, ara no diré res ja. Val? O sigui, meme de l'any, això ja no sé ni el que és. O sigui, és com si...
Que la teva referència de meme sigui Pepe de Frog, en part em tranquil·litza, perquè vol dir que no estàs anclat a Star Wars Kid i coses d'aquestes, saps? O coses del... El, com era? El Numa Numa Boy, coses d'aquestes dels anys 2000. Són els vídeos que es van fer virals quan hi havia YouTube Video, Google Video, no? Abans de que es fusionessin amb YouTube i coses d'aquestes. Però, home, hòstia, és que clar, tu a més ets una persona que tampoc consumeixes, o sigui, no estàs molt a WhatsApp, si WhatsApp tu dius que és la teva xarxa social de referència, però en realitat WhatsApp no sé si saps que hi ha una cosa que són stickers, em sembla que cada cop que te'n poso un t'explota el cap dient quina màgia negra és aquesta, saps? Vull dir, si jo crec que estàs desconnectadíssim del d'això. Els memes, jo crec que s'hauria de fer una actualització a l'episodi que ja vam fer de censura, inclús de memes fa molts anys, són una manera d'entendre... són com els grafitis d'avui en dia, val? Expliquen com és la societat i explica moments de canvis de societat. Hi ha alguns que són pura broma i són circumstancials i que només tenen sentit una setmana quan ha passat una cosa i reaccionen aquella setmana i ja està. Però hi ha alguns que transcendeixen, val? Transcendeixen un cert moment històric i passen a formar part de l'imaginari col·lectiu de les persones. Una d'elles és Pepe de Frog, val? N'hi ha més, val? En el seu moment, doncs, pot ser les stickers de WhatsApp, alguns personatges que s'han convertit en meme, històries d'aquestes. Aquest any n'ha anat ple, val? Jo tampoc sóc un expert en memes perquè francament, no consumeixo tampoc molta xarxa social d'aquesta que és d'encefalograma pla, val? Jo quan estic a xarxes socials són més per motius laborals o per donar-li una miqueta de canya a algun empresario, val? Però aquest any ha tingut a tot, perquè vam tenir, mira, he posat aquí una petita llista de tres o quatre coses, però vam tenir el del tirador turc aquell de les Olimpiades, el que hi havia la comparativa, no sé si vas veure, que hi havia com el coreà, que anava amb unes ulleres com les de bola de drac, amb una mirilla, superequipats, havia gastat allà una de càpex al·lucinant per tirar, i queda segon, perquè el primer va ser un tirador turc que va venir com vestit com si baixés a tirar la basura, i es va posar així, no va ni apuntar gairebé, pam, i va guanyar la medalla d'or, o la de plata, no me'n recordo, però vull dir que la comparativa era molt heavy, ¿vale? Després va descobrir que, clar, aquest home havia estat militar amb una sèrie de campanyes molt xungues a nivell històric, i aleshores a mi gràcia me'n va fer més aviat poca. Però bueno, no entrem aquí. Hi ha hagut tots els memes, evidentment, polítics d'Estats Units, que se't puguin ocórrer, no? El de J.D. Vance, quan li van començar a posar la cara de bebè, els de Trump, la reconstrucció de l'orella, els de Charlie Kirk, vull dir que hi ha hagut de tot, vale? Hi ha un altre moment que ha estat molt graciós, que és una temporada en què Grock va començar a rebatre-li coses a Elon Musk perquè estava equivocat. Bàsicament, Elon Musk invocava Grock i Grock li rebatia de no, això no és així, val? O sigui, hi ha hagut moments molt, molt interessants, vale? T'escolliré un que si m'ho haguessis preguntat demà t'hauria dit, no és aquest, val? Per mi hi ha un que és que per mi el meme de l'any amb el que més m'he rigut ha estat un que no passarà a la història, val? No serà un d'aquests que transcendeixen a l'imaginari col·lectiu, val? I en segona categoria et posaré un que sí, val? Per mi el meme de l'any, no sé si te'n recordaràs, el moment de Coldplay, el concert de Coldplay. Saps què va passar? Ens sap que hi ha grans esdeveniments d'aquests als Estats Units que fan allò, la Kissing Cam, no? És allò que enfoquen una parella
sí,
i van trobar una que bàsicament està liada amb el seu cap i allò va resultar un escàndol, ell va haver de resignar, ella també, perquè ella l'havien fitxat feia molt poc temps, l'havien ascendit molt ràpid a ser cap de recursos humans perquè estaven liats i tal i
però
deixa'm
que
digui
una cosa, ho sé perquè crec que ell... ostres, és que ara potser recordo malament, però era un directiu o un CEO d'una empresa tecnològica, oi? És possible,
sí,
oi?
Sí, exacte.
Ah, vale, és que si hagués sigut... Vale, és que si hagués sigut, no ho sé, o sigui, el director financer d'Aramco no m'hagués enterat. O sigui, em vaig enterar perquè això va circular dintre d'algun grupet meu que m'ho van compartir, però no va circular perquè... O sigui, pel moment de la Kissing Camp. Va circular pel fet de que ell pertanyia a un cercle del mundillo. Però que ja et dic, que si aquest senyor s'hagués dedicat al tèxtil, jo no m'ho hagués enterat, eh?
Jo recordo, Berma, ja no he rigut de la situació, no? Però sí que el d'allò de... Tots els memes que es van generar va ser una setmana gloriosa, val? De totes les altres categories que he explicat, també han estat gloriosos. Però aquell en concret, recordo que, clar, va transcendir la bombolla tech. Val? Hi ha molts d'aquests que o estàs ficat en coses dels Estats Units, però que jo què sé, la majoria de gent d'aquí, parles a Charlie Kirk i no el coneixen, saps? Vull dir, ha estat com bastant irrellevant, en aquest sentit. Donald Trump sí, però si dius J.D. Vance, molta gent tampoc el coneix, val? No surten de ser les bombolles. Aquest és com que sí que va circular, el vaig rebre per dreta i per esquerra, per WhatsApp, per Instagram, no sé què, estava com per tot arreu, no? És una miqueta com el del 2020, que va ser l'any aquell del meme de Leonardo DiCaprio amb la cara de fàstic com rient-se, de tot, que va estar tot arreu, tothom feia memes d'aquest. Doncs per mi ha estat el meme de l'any. Però bueno, n'hi ha hagut d'altres, eh? Hi ha hagut un altre que és molt bo, que no, tampoc... Però aquest no l'he posat perquè no l'he viscut tant, val? Que tu coneixes una persona que es diu Bill Ackman?
Sí, l'inversor, sí.
Pues
ara inversor, aquest, no?
Sí. Inversor mega famós i tal, pues per algo aquesta persona va donar un consell de com lligar per Twitter, val? I diu que simplement que avui en dia s'han perdut molt les formes i que abans ell quan anava a lligar li deia a les noies i els deia com may I meet you, no? Em permets que em presenti o et puc conèixer i ja està. Només amb això li anava bé, saps? Què passa? Que això va desencadenar també tota una sèrie de memes bastant, bastant divertits, perquè, clar, la desconnexió total que té aquesta persona amb la realitat, no? És d'aquestes persones que ja viuen tan amunt de la realitat que ja no saben ni el que diuen, no? I una miqueta que ja estan superdesconnectats. Potser això li funcionava fa 60 anys, avui en dia no, i potser li funcionava perquè doncs, quan ets un tio guapo, multimilionari, i en aquell i en el moment que devia sortir ja, doncs ja segurament estava molt ben posicionat, també li podia anar bé, no? Però bueno, és igual. Sense entrar d'això, que també, si no estàs al món de la bombolla tecnològica, ha passat completament desapercebut. Però te'n porto un, que és que me'l va mencionar el Xavi, un dels meus socis, fa uns mesos, i em va dir, tio, mira't, o sigui, els crios avui en dia estan enganxats a Italian Brain Rot. I vaig dir, no sé què és, però pel nom m'interessa molt, segurament serà la següent cosa a la que m'enganxi. No ha passat, perquè no me n'he recordat fins avui. Val? I aleshores, quan no tenia jo un meme de l'any, i dic, hòstia, vaig a buscar quins han estat els memes de l'any. Primer he entrat, aquí hi ha una votació a knowyourmeme.com, que, i que, scroll infinit a totes aquestes coses. Dic, mare meva, ja no conec pràcticament el 99% dels memes. Val? Hi havia alguns que sí, però la majoria no els coneixia. Però, clar, com a número 1 estava que aquest any ha aparegut aquesta sensació cultural i que això sí que crec que transcendirà el món dels memes i passarà a ser imaginari col·lectiu, que és Italian Brain Rot, val? Que bàsicament són vídeos molt curts fets per IA de personatges completament ridículs. Un és un goril·la que és un plàtan, un altre és un tauro que va amb unes bambes Nike, un altre és, també, em sap que és, també és un goril·la que és un avió bombarder, aquest tipus de coses... Diuen coses random en italià, són escenes completament estúpides i perquè venen, estan basades amb la paraula de l'any que va ser l'any anterior, 2024, la paraula de l'any es veu que va ser brain rot, no? Podrició, podrimenta mental, no sé com es tradueix, no? Italian brain rot és això, són... És algo que ha calat molt en crios perquè té un contingut molt hipnòtic, completament caòtic, a molta velocitat, molt absurd, enganxa moltíssim. I què he fet jo la mitja hora abans de començar a gravar aquest episodi? Tragar-me 72 vídeos d'Italian Brain Rot. I dic, això és duríssim. O sigui, és duríssim primer perquè és molt... O sigui, és tan dolent que és bo, val? I dic, aquests personatges ja crec que alguns d'ells han cristal·litzat, no? I ja formen part de l'imaginari col·lectiu que segurament començaran a aparèixer en altres cercles, perquè això ha quedat en alguna, diguem, alguna base, en un estrat social al qual tu i jo no pertanyem, però que d'alguna manera o altra acabaran arribant, val? Com a més acabaran arribant a nosaltres, val? Quan, suposo que això estan més en generacions de TikTok, però que a la que passin a WhatsApp diràs, hòstia, i què collons és aquest goril·la que no sé què, que és aquest tio un pal que sembla fer... No? Pues aquests són els que el 2025 van aparèixer, es deien Italian Brain Rot, vale? I tenen noms i hi ha vídeos molt, també, vídeos molt meta a YouTube que són de... i els classifiquen per categories, ja tenen com certes històries i s'estan desenvolupant inclús religions, no? En aquest sentit, de dir, hòstia, aquest va matar aquest altre, o sigui, ja hi ha com una història és fascinant el que m'han donat l'última mitja hora, eh? Italian Brain Rot, si et fiques aquí a YouTube, crec que primer se't podria el cervell, segon, crec que ajuda a explicar molt el moviment contracultural que hi ha de la... Bueno, de certes generacions que consumeixen aquest tipus de contingut que nosaltres no entendrem, igual que quan tu i jo vam començar a mirar contingut a internet, segurament perdíem el temps mirant, vés a saber què, saps? Les tonteries que hi havia a yonkis.com, val? I els nostres pares no ho podien entendre, no? Perquè mira aquests vídeos tan xorra, perquè jugues aquests jocs de flash tan tontos. Bueno, era el contingut del moment, no? El contingut contracultural. I no ho sé, tio. Sí, jo crec que aquest sí que serà això. Jo crec que s'ha creat un imaginari col·lectiu que déu-n'hi-do, que inclús... Bueno, ha fet una cosa que m'ho ha recordat, és que abans d'ahir, caminant pel carrer, vaig passar per una papereria i vaig veure que tenien figuretes de plàstic d'Italian Brain Rot. I vaig dir, buah, això ha arribat i serà la nova sensació pels crios i segurament arribarà un moment en què a casa demanen, escolta, tots els nens de la meva classe tenen Italian Brain Rot, jo també vull, saps? I ja està, ja l'haurem liat, s'haurà infiltrat a casa com els gogos o els Pokémon.
Bé, jo crec que és una molt bona història de com les idees filtren en el que tu dius, a l'imaginari col·lectiu, no? És a dir, de com d'una llavor tot això es desplega i acaba percolant a la societat i al final acabes amb aquesta teoria del caos, no? Que veus com la figureta a la papereria i et preguntes i traces enrere, escolta, o sigui, com ha arribat això fins aquí? I veure com el camí invers és molt divertit, no? I segur que quantes d'aquestes coses que a dia d'avui per nosaltres ara són invisibles, que simplement tu perquè tenies el context d'aquesta història, però molta gent ho veurà allà i simplement ho comprarà perquè serà el que tu dius, que el criu li ha dit que a tot home la classe ho té. Però la pregunta és, i com és que ho té, no? És a dir, és una molt bona reflexió de com la història es mou enrere, no? O sigui, és molt interessant, m'ha semblat interessant, malgrat no em facis portar-te l'any que ve el meme de l'any. Bueno, intentaré esforçar-me a veure si sóc capaç de trobar una cosa tan bona com aquesta, però veig molt complicat, eh?
Haurem de canviar les categories, eh? Però sí que jo faria l'esforç de dir, vinga, va, l'any que ve quines categories fem, perquè sap que hi ha altres coses que fem, sí. La meme no, però, hòstia, he de dir que... O sigui, era com que la que se m'havia quedat una miqueta més atragantada en aquest sentit, i totes les altres tenia més o menys clares, però aquesta era com, què collons porto, saps? Perquè, clar, és el que deia, o sigui, el meme tampoc és una cosa que tu et canvia la vida, no et genera una sèrie de, doncs el que dèiem, no? Reaccions químiques dintre teu, més enllà de patar-te el cul una miqueta i riure i ja està, no? Però no és com el que diem, no? O sigui, no és un gran èxit a nivell col·lectiu o a nivell personal, una depressió, un moment de felicitat extrema, no és una nova... haver descobert una illa nova... No, no és, tio. Si és un meme, rius i ja està, fas la gràcia, però clar, això és que passa, que no retens aquesta informació. O sigui, a mi em costa retenir els resums de l'any, generalment. Ara, per sort, amb la IA, ja estic tirant molt d'això del pal. Mira, aquí tens totes les meves notes, aquí tens les meves fotos, aquí tens el meu email, tal, tal. És un resum del que ha passat l'any, val? Vull dir, quan he de fer el resum de l'any de l'empresa, miro els resums que faig trimestrals i d'allà reconstrueixo. Però si no apareix en els resums trimestrals, els tres resums trimestrals anteriors, jo no me'n recordo de coses que... O sigui, és molt raro que digui, ai, mira, aquí no me'n posa això, vaig a posar-ho al resum de l'any, no? És molt raro, o sigui, acabes reconstruint de resums anteriors. Doncs aquí tres quarts del mateix. És el de meme, clar, si són coses que havien passat al gener, també no ubiques exactament una cosa, és del gener o és del desembre, saps? Vull dir, més o menys per on va. No ho sé, és més complicat. Ara, sí que et queda clar si és una cosa que és tan exagerada com... Com que, o sigui, si m'haguessis donat dos dies més, haguéssim fet aquest episodi dimecres, en comptes d'avui, hauria estat brain rot, hauria estat categoria número 1. Per què? Perquè avui m'hauria posat a mirar-ho i hauria tingut dos dies a consumir brain rot, saps? I hauria dit, mare meva, saps? Esborra tot el que tenia abans, no serveix per res, només foto Italian brain rot. Però bueno, no sé, aquí et deixo el meu regal. Escolta, hauríem de tancar, primer perquè estem com molt tard, i segon perquè no hem tampoc desitjat la bona entrada d'any, perquè la gent ja ens escoltarà en el 2026. Aquest és el missatge que gravem de 2025 cap a 2026. Ens hem deixat alguna cosa?
Hem fet totes les categories, no? O sigui,
fet tot totes bé. Les categories. Doncs res, desitjar a tothom que heu tingut una bona entrada d'any, que heu passat bones festes, que heu digerit tots els torrons, massapans i neules, tot el fato, que jo encara estic digerint un àpat d'ahir, vull dir, portem 5 dies seguits d'àpats familiars i encara estic digerint el d'ahir, que va ser molt generós, a veure si puc fer un parell de dies de tranquil·litat fins a cap d'any, i no sé, tampoc si podré ara fer una amanideta i un iogurt i ja està, perquè l'estómac, en part, és un muscle i aleshores això està expandit i ara no pots posar-li quatre fulles d'enciam i au, a passar el dia. Saps? Avui hauré de menjar
no, i a més està com aquesta tendència, jo crec, que és que una vegada trenques l'hàbit, ja t'és més fàcil tornar-lo a trencar. És a dir, un cop passes la línia, llavors ja dit, bueno, mira, escolta, total, ja porto quatre dies així, ja no vindré d'un mes, no? Llavors així és com es generen els bons i els mals hàbits a la vegada, però sobretot els dolents. A veure si el pròxim algun fem com de idees de propòsits, que això estaria bé.
Ah, exacte. Bueno, mira, jo un propòsit que m'havia fet aquest any és els dies d'aquests de festes, d'àpats copiosos, era fer un àpat al dia. O sigui, podia haver menjat una cosa petiteta per esmorzar i una per sopar, però si l'àpat central era el dinar de Nadal, era l'àpat del dia. O sigui, el 95% de les calories del dia es consumien allà. L'altre, testimonial, una coseta pel matí, una coseta per la nit, però res, mínim, just per dir, he ficat alguna cosa a l'estómac, forçar una digestió i ja està, val? Però bueno.
Sí, i sobretot perquè també fer-ho així des testimonial com que t'obliga... És a dir, a vegades és més el parar a la taula, sentar-te amb la gent a taula, no? I menjar, encara que sigui el que tu dius, no? Un iogurt i una poma, saps? Sí, no importa. Però com l'espai mental aquest que et dona el fet de dir no, és que hem sopat, és positiu, jo crec.
Molt bé, doncs ara, com ja dirien tots els cunyats de Catalunya, no? Doncs ja hem sopat, no? Ja podem deixar-ho aquí.
If you're paying more than $1 a month for any ED or hair medication, listen up. At Joy and Blokes, when you start TRT or enclomiphene, you can add any ED or hair loss prescription for just $1 a month. $1 add-ons with your hormone plan, and right now all labs are 50% off. I'm Josh Whalen, founder of Joy and Blokes. I built this company because men are tired of paying for fragmented care without results. Every Joy and Blokes lab includes a visit with a licensed clinician who connects your symptoms to your biomarkers. You'll get a real plan that covers hormones, performance, and confidence. If you're considering TRT or enclomiphene, this is the most efficient way to do it. Get started at joyandblokes.com and use the promo code PODCAST. New customers get 50% off their labs, and for a limited time, you can take advantage of our $1 ED or hair loss add-ons when you start TRT or enclomiphene. Not available in all states. Compounded medications are not FDA approved. Learn more at joyandblokes.com.